El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
És un dels clàssics. Avui comença la campanya de la renda. Des d'avui ja es pot demanar l'esborrany de la declaració. Serà a principis de maig, el dia 7 quan es podrà fer el tràmit telefònic i el dia 3 quan es podrà fer presencial a les oficines de l'Agència Tributària. Com es presenta aquesta campanya? Quins són els canvis destacats? Hem demanat ajuda al José Espinosa de GEMSA. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos un any més a Ràdio Sabadell.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Hi ha molts canvis aquest any?
No. No hi ha gaires canvis, hi ha canvis, com cada any, però no són gaire significatius, com vosaltres ja heu estat anunciant tot el matí. Un dels canvis més importants seria a l'hora de declarar l'obligació de declarar la renda, que quan tens més d'un pagador de retribucions del treball, passa d'un mínim de 14.000 a 15.000. D'acord? És molt important entendre que és quan parlem de més d'un pagador. Si com la majoria dels treballadors només els hi paga una empresa, un pagador, el límit continua sent 22.000 euros. Si jo tinc un sou brut, sempre parlem de bruts amb la renda, si tinc un sou brut de 21.000 euros l'any, no estic obligat a fer la renda. Si tinc un, per més que faci un exemple perquè s'entengui millor els dos pagadors, si jo, per exemple, treballo tot l'any amb una empresa i al desembre, de gener a novembre, cobro un sou brut, per exemple, de 13.000 euros, i després al desembre cobro 3.000 euros més, doncs 13 i 3 són 16.000 euros.
Per tant, he de fer la declaració.
He de fer la renda. És inferior a 22.000, però com he tingut dos pagadors, he de fer la renda. En canvi, si jo he treballat, imagina que he treballat de gener al novembre i he cobrat 18.000 euros, però aquest últim mes només cobro 1.000, si cobro menys de 1.500, continuo tenint dos pagadors, però el límit llavors passa a 22.000. No sé si s'entén, vale?
O sigui, depèn també molt de quan hagis cobrat amb cada pagador.
Sí, si el segon i la suma del segon i la resta són inferiors a 1.500, el límit continua sent 22.000 euros. Vale, això és perquè, imagina que jo
per complicar la vida.
Per complicar la vida, per donar-nos feina a la gestoria. Perquè tot sigui més difícil per vosaltres i per nosaltres. No, però té una explicació. Imagina que tu estàs tens la teva feina i els caps de setmana doncs treballes de cambrera en algun lloc per ajudar on sigui i aquesta retribució anual de cambrera no supera els 1.500. Doncs llavors a tu no t'obligarien a tenir el límit dels 15.000. Continues amb el límit dels 22.000.
D'acord.
Aquesta és l'explicació.
Clar, aquí també es parla de que un dels motius de fer aquest canvi en el mínim exempt de retenció és per contrarrestar l'increment del salari mínim.
Sí.
Aquesta és la justificació política al darrere, si més no.
Sí, aquesta és la justificació política. És cert que això ajuda a la gent perquè, a veure, no ens ho trobem massa, però sí que al despatx, a GEMS l'any passat sí que ens van trobar, recordo, dos casos puntuals de persones que just van cobrar 14.200, 14.300 euros, que recordar, i per aquests 300 euros pues, van haver fet la renda. Aquest any, per exemple, aquestes persones no s'haurien de fer, perquè serien 15.000. Però va, és veritat que parlem de coses puntuals, i bueno, una cosa és el que diu la govern, el que vol dir que això va millor, i una altra cosa és el que hi ha darrere.
També hi ha canvis molt importants pels autònoms, no? Segurament és l'àmbit on hi haurà més canvis aquest any.
Sí, els autònoms hi ha hagut... El canvi va ser el 2023, i ha sigut un canvi bastant fort, perquè des del 2023 els autònoms ja no paguen pel que ells decideixen, sinó que han de pagar, quan dic paguen vull cotitzar, cotitzen pels rendiments que tenen. Llavors, durant tot l'any 23, tu podries dir, bueno, doncs jo vull continuar cotitzant al mínim 280 i pico euros, al mínim cada mes. Però si jo he tingut rendiments durant tot l'any, hi ha unes taules, si jo he tingut uns rendiments superiors a el que correspondria a aquests 280 euros en aquella taula, el juliol d'aquest any 2024 es regularitza tot el 2023 i he de pagar el que no he pagat d'autònoms. I si he volgut pagar de més i resulta que no havia de pagar tant, puc demanar que m'ho tornin. Per això t'obliguen a fer la renda a tots els autònoms, perquè la Seguretat Social necessita conèixer els rendiments d'aquests autònoms mitjançant la renda.
Perquè abans els autònoms podien escollir si fer la renda
sí,
o no.
Hi havia uns límits a partir d'una edat, perquè no podies cotitzar, el limitàvem, ¿vale? Però abans es podia escollir. Jo, mira, vull pagar 300 euros d'autònom, vull pagar 500, perquè quan arribi la jubilació vull tenir una jubilació superior. Llavors l'Estat diu, doncs ens trobem que autònoms que quan arriben a l'edat de jubilació han cotitzat molt poc i tenen una renda molt baixes. I volem que aquests autònoms cotitzin més, llavors ho facin en funció del que guanyen, igual que la resta de treballadors que estan en règim general cotitzen en funció del seu sou. Aquesta és l'explicació. Altra gent podria dir-te que el que passa és que la Seguretat Social, pues, la tesoreria no té diners i necessita fer aquest sistema, que durarà del 23 fins al 26. A partir del 26 hi haurà taules noves i es veurà com canvia això.
Per tant, pendents també doncs, els autònoms molt de la sí. declaració aquest any. Em parlaves abans dels mutualistes. Què passa amb els mutualistes? Qui són? Quina incidència tenen? I de quina manera els pot afectar?
Doncs mira, això és una novetat molt recent, perquè quan la deducció, que també parlarem, la deducció per aportacions a plan de pensions, quan tu fas aquesta aportació, ara mateix tens una deducció de 1.500 euros. Pot arribar a ser de 8.500, si fas aportacions a plans d'empresa, bon, tota una complicació, però en principi tu vas al banc i en el teu pla de pensions poses fins a 1.500 euros, aquests 1.500 euros no tributen a la renda, et resten dels rendiments que tinguis a la teva renda.
Et compta com a despesa.
Sí, podem
dir-ho així. Per fer-ho fàcil per la gent.
Tècnicament és una reducció, però per si entenguis una despesa. Però què passa? Que quan jo em jubilo, jo cobro diners per aquest pla de pensions i tributo. Per tant, el que m'estalvio ara ho pago després i en teoria queda neutre. Què va passar? Que durant els anys 60 i 70 molta gent va fer unes aportacions a unes mútues que ara estan cobrant i que en aquell seu dia no van poder deduir-se com a despesa, com dius tu. Llavors això s'ha reclamat i el Tribunal Superior, perdó, el Tribunal Suprem ha sentenciat i ha dit que aquesta gent té dret ara a reduir-se la renda per la part que cobra de les aportacions que va fer aquella mútua als anys 60 i 70.
D'acord.
Per tant, molta gent que vegi el seu esborrany o descarregui les dades fiscals veurà que té una línia que posa mutualitat amb una reducció. I altres persones veuran que indica que Hisenda no té prou dades d'aquesta mutualitat, però que sap que van estar cotitzant i que intentin trobar-ne, intentin espavilar-se per veure si poden reduir.
Val, és a dir, si ho veiem no ens espantem, no. Si ho veiem i no hi ha dades, busquem números.
Sí, perquè això va bé, redueix la tributació. I a més, com aquest és el primer any que surt, amb les dades fiscals del 2023 ens sortiria aquesta nota negativa i, a més, tu, des de la pàgina web d'Hisenda o a través d'una gestoria o com vulgueu, pots demanar que et compensin anys anteriors. Llavors tu ho demanes, és un tràmit, no és gaire complicat, demanes i llavors Hisenda et mira si et surt millor la renda dels anys anteriors i et torna, i si surt pitjor, doncs no fa res.
Val la pena mirar-ho. Hi ha canvis en les deduccions fiscals? Parlàvem ara de plans de pensions, però també hi ha el tema de maternitat o fins i tot per la compra de vehicles elèctrics. Això com funciona?
A part dels 14 o 15.000 euros que parlàvem abans per l'obligació de declarar, l'altra novetat important és que moltes dones treballadores que fins ara es podien deduir la deducció per maternitat, que són aquells 100 euros que pots cobrar cada mes durant 3 anys, abans, si estaves a l'atur, quan havies tingut la criatura, no podies cobrar-ho. I a partir d'ara sí que es pot. O sigui, tothom que estava a l'atur ho podrà cobrar.
Es pot reclamar enrere o no?
No, aquesta no. Aquesta es pot fer a partir d'ara. El que sí que es pot, a part d'aquesta, i que sí que es pot reclamar enrere, és la deducció de llar d'infants. Les despeses que tu tens amb una llar d'infants pots deduir-te fins a 1.000 euros. Pots tenir aquesta despesa que tu deies fins a 1.000 euros a la renda. Si ets dona treballadora, si tens dret a la deducció per maternitat que he explicat, tens dret a la deducció per llar d'infants. La novetat és que fins ara només permetien les llars d'infants que estaven autoritzades per la comunitat autònoma. Ara permetran les que estiguin autoritzades també per l'Ajuntament, que són llars d'infants que potser no compleixen tots els requisits, però que són més per guardar la canalla i coses d'aquest tipus, aquestes també s'amplia. I en aquest cas, si tu tens una d'aquestes, sí que pots reclamar ingressos indeguts, pots reclamar aquesta deducció d'anys anteriors, fins a 4 anys anteriors.
En el cas del vehicle elèctric, com funciona? És a dir, si tu t'has comprat un vehicle elèctric, et pots deduir una part?
Sí. La notícia és aquesta, vale? La pràctica és bastant complicat, perquè demanen uns límits d'uns cotxes que els vehicles elèctrics normalment són cars, i el límit em sembla que eren 30.000 euros, bueno, va augmentant en funció de les places, però us recomanem que si heu comprat un vehicle elèctric i si heu fet obres durant el 2023 per posar el punt de connexió, aquestes obres i la compra del vehicle elèctric són deduïbles. Ens informeu perquè es podeu deduir alguna cosa a la renda. Vale? No només vehicles elèctrics, sinó també vehicles mixtes, que siguin elèctrics i també de combustió.
Uh-huh. Per tant, els híbrids també entrarien en aquest cas. Eficiència energètica a la llar estaria en la mateixa categoria? Seguiríem amb allò que vam explicar l'any passat, que era tan complexa?
Exacte, continuem igual. L'any passat us vaig des del despatx us vam dir que segurament s'ampliaria l'any 2024 i efectivament s'ha ampliat el 2024 i per tant tornem a dir-ho de l'any passat perquè ens continuem trobant. Quan feu la típica col·locació de plaques, perquè també pot ser la instal·lació de l'aerotèrmia, pot ser l'aïllament de les parets, de les finestres, quan feu tot això, recordeu, abans de començar l'obra necessiteu tenir un certificat energètic. I quan s'acaba l'obra necessito tenir un altre certificat energètic. La comparació entre el primer i el segon és el que ens permetrà veure si tens dret a aplicar la deducció. Ens trobem molta gent que ve a l'hora de fer la renda i ens diu, és que vaig posar plaques, vale, on estan els certificats energètics? No, és que no tinc el d'abans de l'obra. Doncs llavors no podem fer l'aplicació. No, o s'han de fer moltíssimes coses rares que després no ens permeten assegurar que aquella deducció compleix tot el que diu la llei.
Uh-huh. Anem a un pack d'informacions que ha sortit, que jo crec que entrarien els bízums, els vintets, les compres de segona mà, o les vendes de segona mà per internet. Tot això, com tributa, de quina manera ho tributem? Perquè, clar, tots hem fet bízums, i potser tots pensarem, ostres, ara no sé quants bízums he fet aquest any. Això com ho hem de computar?
Bé, primer de tot, hem d'entendre que el bízum és una forma de pagament. Si tu i jo anem a sopar i pago jo el sopar i tu em fas un bízum, jo no estic guanyant res. Només m'estàs pagant una part. Per tant, jo no tinc cap guany patrimonial.
Val.
Les persones han d'entendre que sempre hem de tributar per el rendiment que obtenim a la nostra vida. Si tenim un rendiment del treball, hem de tributar. Si venem una cadira que em va costar 100 euros i la venc per 200, doncs he de tributar per 100 euros. Vale? Cobri per bízum, cobri en efectiu, o el que sigui. Que després Hisenda ho pugui saber o no vulguis fer-ho, això no entrem ara. Però el concepte és aquest. Si jo guanyo alguna cosa, he de tributar. Molta gent ven per Bizum, Vinted, totes aquestes aplicacions, Wallapop. Normalment, la gent que fa això perd diners. Estàs venent una cosa més barata del que et va costar tu. Per tant, teòricament, no estàs guanyant res. Que passa és que si ens posem molt puntillosos, si jo venc alguna cosa per 100 euros i Hisenda em ve a buscar, hauré de demostrar que allò em va costar més de 100 euros. On està la factura d'aquella compra? Doncs pues no la tenim. Tindríem un problema. A la pràctica, Hisenda no ens vindrà a buscar per 100 euros. Llavors, tot aquest rebombori que hi ha hagut fa uns mesos és perquè Hisenda vol continuar insistint en que la gent tingui aquesta idea. I perquè hi ha gent que s'està saltant els medis normals de venda per vendre des de casa cosa que compres i a nivell més, entre cometes, industrial. Vale? Les persones que venguin quatre coses no afecta. Ara, si volem guardar factures de coses que comprem, doncs també no seria un mal consell.
Clar, però aquests, per exemple, negocis que et donen l'opció de pagar amb bízum, si jo vaig al psicòleg i pago un bízum, això, al psicòleg, aquest bízum sí que li considera com un, o ha de considerar com un ingrés, no?
Sí, però és que si li pagues en efectiu també.
Sí.
Vale? A veure, si aquest psicòleg no vol pagar impostos, doncs llavors que sàpigui que si cobren Bizum...
No és la solució.
No és la solució, vale? Però bueno, si està malament...
Teòricament no ha de passar, no? Però per entendre-ho, no? Tot plegat. En aquest cas, ajudes a lloguer, deduccions per propietaris d'habitatges que lloguen els seus immobles... Això com funciona i en quins casos es poden fer aquestes deduccions?
Aquest és un canvi gran, però que ens afectarà el 2024. D'acord? Fins ara, recordem que les persones que lloguen, que tenen propietàries d'un habitatge i el lloguen, no un local, parlem d'un habitatge, i el lloguen no tampoc per lloguer de temporada ni Airbnb, no, lloguer normal,
convencional.
Si entre els ingressos que tenen i les despeses que tenen, pues guanyen a l'any, m'ho invento, 10.000 euros, a Hisenda només tributen per 4.000, el 60% està exempt. D'acord? La llei el que vol és ajudar els propietaris d'immobles a que lloguin com a habitatge. Així, fins ara era molt senzill, perquè era això. El 60% estava en exempt. A partir de l'any 2024, i per contractes de lloguer que s'hagin signat des del maig del 23, d'acord? Perquè si jo el 24 continuo amb un lloguer que vaig signar abans, no m'afectarà, tinc aquest 60% es converteix d'entrada en un 50, vull dir, perjudica el propietari, però pot augmentar fins a un 70 si la persona que ocupa l'habitatge és jove, i fins a un 90% si es redueix el lloguer amb un 5% o més. Això ja ho parlarem l'any vinent o un altre dia, perquè això s'ha d'explicar
bé. Clar, però ens afectaran, és l'exercici d'aquest any,
sí.
No? És les decisions que prenguem aquest any.
Exacte.
Ens afectaran a la renda de l'any següent,
sí.
No?
Sí.
És a dir, si en aquesta lluita que estem fent ara tots plegats, o totes les administracions i alguns sectors, per reduir els preus dels lloguers, si un propietari redueix aquest preu del lloguer, això li sortirà beneficiós a la llarga la renda.
Sí, en grans termes
sí.
És així, però hi ha, molt, és que hi ha molta casuística. Molta casuística.
Sí. Pel que fa als terminis, el repassem, el recordem, principis de maig, el dia 7, quan es pot fer aquest tràmit telefònic, el dia 3, quan es podrà fer presencial, i podem presentar la renda fins l'1 de juliol.
Sí, avui ja es pot presentar la renda, però si vols fer-ho a Hisenda, doncs tens aquests terminis que dius tu. I l'1 de juliol és perquè sempre acaba el dia 30 de juny, però el dia 30 de juny és diumenge, i per tant tenim un dia més per presentar la renda aquell dia.
Hi ha algun canvi en la manera com la presentem? Perquè hi havia un debat sobre si es podia fer, si s'aniquilava del tot la forma presencial d'anar a presentar-la o no. Al final t'ha quedat tot igual.
Al final sembla que ha quedat tot igual. La idea és que Hisenda vol que els menors de 30, de 65 anys no puguin anar presencialment a fer la renda. D'acord, aquesta és la idea, però al final ha quedat en res. Però és el de sempre, són globus sonda que s'envien perquè la gent vagi sapiguent que això anirà així i que ho canviarem més endavant.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a fer aquest ABC de la declaració de la renta al José Espinosa. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Adéu.